de ser el arma que nos sirve en las distintas campañas políticas. No ayuda. No ayuda a nadie, deteriora la democracia, elimina a pasos agigantados la desafección de la ciudadanía y en un marco polarizado, difícilmente apelando a las emociones, vamos a poder resolver esta problemática.
Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 10 de febrer i ja sabeu que el segon dimarts de cada mes posam l'actualitat del sector primari al centre del programa. Avui parlarem de ses feixes, parlarem de la cooperativa agrícola de Sant Antoni, també dels pescadors, que aquests dies no han pogut sortir a fer feina per mort dels reiterats temporals. I com sempre, completarem el programa anant del camp a taula amb en Josan Aguiló, vicepresident d'AgroEivissa, i també amb la xef Marga Orell. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i gairebé 6 minutets, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I començar amb Nieves la repassada a l'actualitat parlant de les tres residències que depenen del govern balear, perquè el seu traspàs al Consell d'Eivissa podria ser realitat en un any o un any i mig. Es tracta de les residències de Sasserra, a Sant Antoni, Can Blai, a Santa Eulària i Can Raspalls, a Sant Jordi.
Sí, és la primera vegada que el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, posa data després de mantenir una estreta col·laboració entre el Consell, el govern i els ajuntaments per fer efectiu aquest traspàs de competències. El 22 de desembre passat van signar un protocol d'actuació que garanteix tot el procés, un camí que esperen que acabi en un any o any i mig quan les residències finalment es gestionin totes des d'Eivissa. Escoltam el president de la institució insular.
Estem duent un procés garantista, un procés on el govern balear i el Consell Insular pues, faran que quan acabi aquest procés pot durar un any i mig, pues, les residències es gestionin d'aquí o altra vegada des d'Eivissa amb totes les garanties.
Aquest anunci s'ha fet coincidir amb un altre, de fet. Abans de l'any 2031 estarà en funcionament un nou centre de dia a Sant Josep. El govern preveu invertir-hi 5 milions i mig d'euros per oferir també 3 habitatges a l'illa d'Eivissa supervisats per allotjar una vintena de persones dependents.
Sí, el pla d'infraestructures preveu que el 2030 s'enllesteixi a l'aparcament situat al costat del centre de salut de Sant Josep un centre de dia amb 30 places i 2 habitatges supervisats per 20 persones. Aquests habitatges supervisats són un nou recurs, els primers de les illes, que vetlaran per l'autonomia dels seus usuaris al temps que aquests reben atenció. Escoltam la consellera balear de Benestar Social, Sandra Fernández.
Es un servicio residencial que está vinculado al centro de día y que sustituye pues, la vivienda habitual o familiar de las personas para que tengan un domicilio en el que puedan recibir pues, un apoyo permanente y una asistencia, pero que tengan la vida más autónoma.
També s'ampliarà la residència de Sasserra i està prevista la construcció d'un altre habitatge supervisat, el tercer a Sant Joan, al costat del centre de salut que estarà enllestit el 2029. La consellera ha destacat que en aquests moments hi ha més de 407 persones esperant per accedir a una residència a Eivissa, 116 menys que el maig de 2025.
I parlem ara de mobilitat, perquè el Consell d'Eivissa no posarà límits als treballadors de temporada i als propietaris de segones residències que vulguin accedir amb el seu cotxe viatjar a Eivissa durant el temps que duri la regulació d'entrada de vehicles d'aquest estiu.
El conseller de Mobilitat, Mariano Joan, ha explicat que la mesura està enfocada a controlar els turistes i no els empleats dels negocis turístics. Per això fan una proposta inicial perquè si un vehicle ha arribat en vaixell fa una estada d'un mínim de 20 dies a l'illa, se'l considerarà treballador o resident vacacional de segona residència i, per tant, no entrarà a la quota, tot i que sí, hauran de pagar la taxa corresponent. L'escoltam.
Probablement, si s'aprova tal qual està presentat ara mateix per l'equip de govern en els grups de l'oposició, és que qualsevol persona que vengui doncs, més de 20 dies o més d'un determinat número de dies, directament no tindrà que consumir cupo, tindrà que pagar la taxa, evidentment, però no consumirà cupo.
I, de fet, no deixem la mobilitat perquè la naviliera Baleària ha suggerit també al Consell de Formentera que llevi de la quota per accedir a la Pitiusa del Sud tant els residents com els treballadors de temporada per garantir així la lliure circulació durant el temps d'aplicació del Formentera Eco.
La naviliera exigeix també als responsables de Formentera una quota única tant per vehicles particulars com pels vehicles de les empreses de lloguer. Assegura que d'aquesta forma es corregiria la discriminació que pateixen, segons ells, els usuaris que es queden sense accedir a l'illa durant el temps que dura la regulació. La companyia diu que l'actual sistema no respon a criteris de capacitat de càrrega. Entre altres mesures, proposa també excloure vehicles amb estades iguals o superiors a 7 dies per afavorir el turisme de major durada.
I no deixem Formentera perquè avui mateix es debat al Congrés dels Diputats la presa en consideració de la iniciativa presentada pel Parlament Balear perquè l'illa tingui, per fi, també una demanda històrica, un senador propi.
La iniciativa proposa modificar l'article 69.3 de la Constitució, en la qual actualment Eivissa i Formentera comparteixen circumscripció electoral per a les eleccions al Senat. Ho explica José Ramón Mateos, exdiputat del Congrés.
Que se haga la reforma constitucional para que Formentera tenga voz propia y como territorio estemos representados en detrimento de lo que está pasando ahora, que parece que somos un territorio de segunda.
Formentera és, des de l'aprovació de la Constitució, l'única illa habitada sense representació pròpia al Senat i la reivindicació històrica agafa més força amb la creació del Consell a l'any 2007, segons ha destacat l'exsenador d'Eivissa i Formentera, Isidor Torres.
No és que sigui de justícia, és complir la llei perquè Formentera tingui aquest senador. El senador es desplaça a Madrid i té accés a tota una quantitat enorme d'informació. I a més, qualsevol porta que toqui, aquesta porta s'obri, de qualsevol ministeri.
La socialista Pilar Costa, la popular Cristina Gil i el diputat per Formentera Llorenç Córdoba seran els encarregats de defensar la presa en consideració d'aquesta iniciativa que per primera vegada se sotmetrà a votació al Congrés dels Diputats.
I haurem d'estar pendents d'aquesta tramitació perquè no sabem quins seran els terminis, però ho seguirem, evidentment. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i gairebé 12 minuts, 12 i 11 en aquests instants, i començam el programa parlant de ses feixes, perquè allà els productors ecològics tindran la possibilitat de conrear 8.000 metres quadrats a ses feixes, així que començam amb aquest assumpte. Idò sigui, com us deia, avui començam el programa parlant del pla de recuperació de les feixes d'esprat de les monges a Vila, que comença ja, per fi, a prendre forma. L'Ajuntament ha arribat a un acord de custòdia d'aquest territori amb 2 de 70 propietaris i d'aquesta manera els 8.000 metres quadrats que sumen aquestes dues feixes seran conreades per l'Associació de Productors Ecològics, que les intentarà recuperar en els pròxims 4 anys. I dins d'aquest projecte, aquí és on entra en joc la figura d'en Vicent Marí Palermet, que ja sabeu que l'hem tingut en alguna ocasió aquí en el programa i que avui tenim el gust i el plaer, com sempre, de tenir-lo amb nosaltres. Molt bon dia, Vicent.
Bon dia.
Com entres tu a formar part d'aquest projecte?
Bueno, érem diversos i tots tenim idees loques d'aquestes. I realment, la meva inquietud va començar fa 2 anys que no va ploure mica en tot l'hivern i ni menys va sortir herba.
Sí.
I un dia que vaig anar a passejar per les feixes vaig veure que allí hi havia herba, la canya creixia i això. I dic, però bé, és que estem desaprofitant un lloc que s'havia aprofitat durant segles, a més, deixant perdre el coneixement associat en el maneig d'aquest agrosistema, que és molt peculiar, molt particular, amb altres paral·lelismes a altres llocs de la Mediterrània, com a mínim, però únic a Eivissa i Formentera. I van dir, això no pot ser.
I aquí va ser una mica sideng incipient. Va ser una idea teva que després vas traslladar a PAEC, o com va anar la cosa?
Bé, sí, llavors ho vaig dir a en Maribel, que, que és la que du el tema del banc de terres d'APAEF, que som amics de fa molts anys, i li vaig fer el comentari, en Jordi Serapio també, que ell en sap molt més que jo de les feixes i és a nivell mediambiental un crac.
Sí.
I vàrem parlar amb altra gent, no hi sé jo, a Germen ni molt menys, eh?
I quin...
Les feixes ja eren i només és que vas per allí i ho veus tot molt abandonat. Bueno, l'agrosistema completament abandonat.
Clar.
Però després molt abruptor, perquè allò es té com a escull de vila, no? No escull del món, però escull de vila. Està molt degradat. I és una llàstima, és un lloc preciós.
Sí, la veritat és que sí que és una llàstima. Per tant, això, ens hem de situar fa 2 anys, no? Quan observes aquesta situació, es comença a posar en marxa aquest projecte, ara ja és una realitat, com comentàvem, que es va presentar fa pocs dies, una setmana, si no recordo malament. I quin serà el teu paper dins aquest projecte, Vicent?
La part agrícola. Intentar recuperar un tros de feixa o una feixa, ja, per començar, a nivell agrícola. S'han de fer proves, veure... Realment enguany ha plogut molt i hi ha molta aigua dolça que fa anys que no n'hi havia tanta. La salinitat serà un limitant, per tant, anar veient com es pot tornar en compte una feixa a nivell agrícola,
a nivell...
si és que hi som capaços.
Clar, existeix la possibilitat de que aquest territori sigui recuperable, o això és molt difícil de que passi?
Jo penso que sí, que es pot recuperar. Jo penso que sí. Està clar que quan funcionaven les feixes, ho feien perquè era un conjunt i tothom homenatjava de la mateixa manera i tots a una, diríem. Ara voler fer una prova amb una sola feixa o amb dues feixes, com és ara el cas que tenim la sessió temporal, és més arriscat. També és veritat que molt les han deixat a la part alta del conjunt i, per tant, a la part on més aigua dolça hi ha i menys intrusió marina. Però, bueno, s'ha d'anar provant, s'ha d'anar veient.
Exacte. I en què consisteixen exactament aquestes proves?
Bueno, el primer de tot, s'ha de retirar la vegetació que hi ha ara de damunt la superfície de la feixa. Hi ha molta solcera, molta canyeta, molt de jonc, s'ha de desbrossar això i treballar la terra i sembrar. Anar provant de sembrar les diferents coses que ja s'havien sembrat històricament i veure què funciona i què no funciona.
I fer això, proves, no?, com dèiem.
Sí, hi ha plantes que per la seva naturalesa són més resistents a la salinitat. Varen fer una entrevista fa 2 anys amb una dona que ella havia treballat a les feixes, tenien una feixa, i mos deia que mongetes, per exemple, no se n'hi sembraven, perquè la mongeta és una planta molt sensible a la salinitat. Diu, però sí que se n'hi sembraven d'unes que fan les bajoques llargues, se li diu mongeta de metro, i és així com la mongeta normal vengut d'Amèrica. Això és una mongeta ibèrica o africana i està adaptada a la salinitat. I enguany vaig poder fer la prova amb aquestes mongetes, amb una aigua que no era 100% dolça, no era de les feixes, però funcionaren perfectament, o sigui que... És del primer que provarem a les feixes.
Aquesta mongeta de metro, eh?
Sí. Sí.
Molt bé. Algun altre cultiu que m'imagino que precisament aquest vegetal està també més adaptat en aquestes condicions de més calor, no? Potser un clima una mica més sec. Algun altre vegetal o fruita fins i tot es podria sembrar?
Sí, sí, sí. A veure, fruiters encara n'hi ha, sobretot a les feixes que són dels municipis de Sant Eulari, allí en el mateix conjunt de les feixes del Prat de les Monges, hi ha figueres, hi ha una perera bastant grossa davant una caseta, hi havia palmers, magraners, crec que caquiters inclús. Figueres serà el més fàcil de recuperar. Parres, tal vegada.
Val.
Sí.
I el que són verdures, per exemple, hem comentat aquesta mongeta de metro, que m'ho hem d'imaginar com una mongeta gegant. Algun altre vegetal, Vicent?
La mongeta de metro és com una mongeta redona, de les que un compra a la botiga, però que té uns 50 centímetres de llarg.
Val, o sigui,
farem proves amb patata, moniato, endaxa, sorgo,
val,
que aquí s'havia sembrat molt, alfals, l'alfals és bastant resistent a la salinitat, i també ens varen demanar que féssim una prova amb arròs.
Ah, mira.
No sabem que se n'hagués sembrat a les feixes, però es veu que és un cereal que és bastant resistent a la salinitat, també. Cotó se n'hi havia sembrat molt, segons Sergidu, que era el cultiu principal a les feixes.
Déu-n'hi-do. Tenim moltes possibilitats per anar explorant. No sé si confieu, encara que això s'ha fet públic, es tira endavant, més propietaris d'altres feixes també s'hi puguin sumar en el projecte.
Mos encantaria, clar. Home, això està clar que una oranella no fa estiu. Si podem recuperar dos feixes que estiguen netes i que estiguen rodant, ja és algo, però que si la resta de propietaris s'animassin a ells d'intervenir-hi o a cedir-les perquè s'hi pogués intervenir, seria fantàstic.
Seria fantàstic. I teniu alguna preferència de zona? Perquè em comentaves que aquestes dues finques que ara en les que començareu a treballar estan una mica més allunyades d'aquesta zona on s'influència de la salinitat pot ser major. On ens hem d'imaginar que són i quina seria, si és que en teniu alguna, la vostra zona preferida per continuar treballant?
Realment es pot intervenir per tot.
D'acord.
També una de les coses que hem de fer proves és en su circuit de l'aigua, perquè realment allò és una aigua que en què la veigues aturada dins els sequis, té un circuit.
Clar.
I discorre de la muntanya cap a la mà, diríem. Ara, hi ha entrat molta aigua de mar, però no sé si sabeu que en els aqüífers que hi ha prop de la mà, diríem,
sí,
baix hi ha aigua de mar. I l'aigua dolça que es va filtrant de la que plou cap a subsol, no? Cap a la capa freàtica, queda nedant damunt l'aigua salada, perquè l'aigua dolça és més lleugera que l'aigua salada. Per tant, allí les feixes passa el mateix. Si aconseguim que l'aigua dolça agafi més superfície i que l'aigua salada no pugui entrar per baix, feixes que ara avui en dia estan molt salinitzades, que és tot solcera, podrien tornar a tenir canyeta o a sembrar-se inclús.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que no és només... La feina que es pot fer allí no és només a nivell de agrícola. Hi ha altres possibles coses a fer. També es havia parlat de, però això ja sí que jo no hi tinc res a dir i res a veure,
val,
de aportar un cert cabal de la depuradora nova de Vila. Un cert cabal d'aigua dolça, depurada, en aquestes sequis, per reduir la salinitat i tornar a que la canyeta agafés més espai, llevar espai a la solcera.
Clar.
Però bueno, això encara no s'ha fet i no sé si es farà.
Val.
I seria una cosa més.
Clar, clar, clar. Seria qüestió d'anar sumant possibilitats, no? Mirar de contribuir a que aquesta aigua dolça acabi recuperant espai i guanyant territori l'aigua salada, no? Comentaves a l'inici, m'he quedat amb aquesta frase, que perdent aquest territori tan, que tenim tan propet de la ciutat de Vila, es perd també un coneixement associat en aquest entorn. Què han perdut durant aquests anys i què esperau que es pugui recuperar amb la vostra feina?
A veure, les feixes és un espai completament antropitzat, o sigui, el que ens ha arribat a dia d'avui és unes estructures agràries que es varen construir damunt un aigomoll que es va dessecar a base de fer sequis, treure la terra, fang en aquell moment, de dins les sequis i acumular-la damunt la superfície que es volia cultivar, creant la feixa i creant els canals, els sequis, els canals de desguàs. Llavors, davall la feixa, que tu veus, si estigués neta, veuries simplement un rectangle de terra cultivable, per davall, enterrades, hi ha unes fibles, que són altres sequis que connecten els canals de desguàs, els sequis principals. I que tu no les veus, però simplement és perquè l'aigua de les sequis principals passi per davall la feixa i per capilaritat puja, rega tota la superfície de terra cultivable. Fer aquestes fibles, mantenint-les perquè cada tants anys es havien de tornar a buidar, aquestes fibles estan plenes de pedra morta, en teoria, pedra morta, i damunt tenien una capa de branca de pi i una capa d'alga per evitar que la terra que llavors hi posaves damunt, la terra que sembraries, no es colàs dins la fibla. Tot això, es maneja de tot això, cada quan s'ha de fer, com coneixes que necessita tornar a fiblar aquella feixa, tot això s'ha perdut. Ara sabem com es feia, s'ha de tornar a fer i fer proves, no? Pues, si enguany fiblam mitja feixa, veurem com funciona i veurem els anys que tarda a tornar a tenir falta de fiblar. En fi, no és només, jo sempre dic que no és només la peça de museu, s'ha de saber com funciona aquella peça de museu. Tenim diversos molins de vent i ja no tenim cap moliner que sapigués ensenyar-nos com es feia servir. És el problema de la peça de museu i el coneixement viu.
I tant, sí, sí, sí. I és una feina que, com ara explicaves, és pràcticament anar guanyant centímetre a centímetre, dia a dia, mes a mes, any a any. Una feina que requereix molta paciència i molta implicació. Així que t'ho volem agrair moltíssim. I ja ens anireu explicant, ja ens anireu actualitzant com avança aquest projecte. Vicent Marí Palarmet, un plaer, com sempre.
Gràcies, ja anirem comptant.
I tant, i naltros aquí desitjant que ens ho expliquis. Naltros ara feim una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes d'actualitat relacionats amb el sector primari. Ara mateix tornem.
IB3 Ràdio és patrimoni.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Falten pocs segons per les 12 i 28 minuts. Ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i tornem a parlar d'actualitat del sector primari. M'ho anem al camp perquè les pluges d'aquest mes de gener van afectar la recollida d'alguns conreus, per exemple, de la patata eivissenca. I en volem parlar a aquesta hora amb en Toni Tur, que és el president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. Molt bon dia. Molt bon dia, Toni. Teníem per aquí en Antoni Tur, de la cooperativa agrícola de Sant Antoni, però ara mateix el recuperarem, perquè volíem demanar-li això, com els han afectat aquestes pluges, unes pluges evidentment desitjadíssimes. Jo crec que havíem estat tots demanant que plogués i finalment ho ha fet, i ho ha fet amb quantitat, però això evidentment pot tenir efectes en alguns conreus, com per exemple la sembra de cereals i també, com dèiem, de la patata eivissenca. Crec que ja el tenim per aquí, en Antoni Tur. Molt bon dia. No, el teníem, però no el tenim. Anem a veure si el recuperam, si no mirarem de fer una pausa per la publicitat o avançar amb altres temes que tenim damunt la taula. A veure, ho intentarem per tercera vegada. Toni Tur, molt bon dia. Idò, no? No contesta en Toni Tur, jo seguiré aquí i el que farem serà fer una aturada per sa publicitat i seguirem parlant de més assumptes aquí en el programa. Ara seguim.
IB3 Ràdio és cultura.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Oh, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
tenim el canal estendàtil.
Ah, que igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Baix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6, a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur.
El dia a Eivissa i Formentera... IB3 Ràdio.
Dotze i 30 minuts, gairebé 31 minuts. Intentarem seguir parlant amb en Toni Tur, però ara el que farem serà anar-me'n de la mà a la mà. De la mà a la mà, no, de la terra a la mà. I del camp, un anam a la mà. Avui volem centrar la nostra atenció en el sector pesquer de Formentera i per parlar-ne avui ja tenim més plaer de sentir en Ivan Pérez, que és el patró major de la confraria de pescadors de Formentera. Molt bon dia, Ivan.
Bon dia, bon dia.
Ho hem estat dient aquí també en aquests últims dies. Hem anat pràcticament temporal, darrere de temporal, borrasca i amb molta de sa mobilitat d'aquestes tempestes centrada a la mà, amb fortes ratxes de vent que entenc que us han impedit fer feina. Des de quan, Ivan, no podeu sortir a pescar?
Quizá fa un mes ja, quasi.
Un mes, quasi.
Fa un mes que no podem sortir. És a dir, no sé si havíem vist, almenys jo, un mes seguit de mal temps així.
Clar, sa gent, els teus companys, havien vist alguna cosa semblant?
No, que fes mal temps durant 15 dies, una cosa així, que llavors hagués una mica de bon temps, o que s'alternàs un poc els dies de bon temps o mal temps, sí, però tan seguit així, un mes seguit de mal temps i coses que, bueno, no havíem vist mai, aquest tipus de borrasques que entren tan ràpides i sobretot dies de tormenta i granissada així que pareix que passen volant, jo no ho havia vist mai, és a dir, fenòmens meteorològics que són molt poc comuns i que dius, hòstia, d'on surt això, no?
Ivan, mira, una cosa, si et pots moure una miqueta perquè et sentíem una miqueta entreteat.
Vale.
Res, per sentir-te bé, que el que expliques és important i et volem sentir perfecte. Clar, aquestes ratxes de fort vent com tan virulentes igual és el que no és tan normal i sobretot que siguin així tan continuades en els temps, no?
Així és, així és. És a dir, estem les borrasques que tenim ara, hi ha algunes coses que jo no havia vist mai, i jo sento parlant del meu tio, està jubilat ja, i diu que ell va veure un dia que ell no havia vist mai a la Cervera tant de mal temps. Mm. És a dir, i forts, forts vents, mm. però de repent llavota baixa, puja, i com si les borrasques és que passen molt ràpides, i això és una cosa que no havia vist mai.
Clar. Això, evidentment, i ara fora de micro ho comentàvem aquest matí, crec que la pregunta és òbvia, però el fet de no haver pogut sortir a fer feina durant gairebé un mes té unes repercussions econòmiques a les vostres butxaques. És que us dedicau a això?
Sí, 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 simplement no ingressam i ara gastam el que té. Al final fem feina de moll, però no ingressam i al final que ha zero peix en el mercat del nostre. Mm. És a dir, quan hi ha mal temps, pues, no podem sortir, almenys si m'ho hagués deixat sortir un dia per setmana o això, pues, hi hauria algú en el mercat de peixateries, no? Però és que ara és zero peix, és a dir, és que no m'ho deixat sortir ni un dia.
I vosaltres, m'imagino que estàveu ben pendents de les previsions meteorològiques, veieu una fi en això? És a dir, creus que podreu sortir a curt termini durant aquesta setmana, per exemple?
A veure, aquesta setmana no, però crec que la setmana que ve la cosa millora i a tranques i barranques es podrà sortir la setmana que ve.
La setmana que ve que tindríeu aquesta finestra d'oportunitat. Clar, això també, tenint en compte aquesta restricció de dies que pugueu fer feina, tot suma, no?
Sí, tot suma. Però, bueno, això al final ha anat bé perquè el peix està allí. Quan passi bon temps, pues el anirem a agafar. No se n'ha anat a ninguna banda, saps? És a dir, el que vam dir és la restricció. Pues ara, pues, tots els dies que a Mallor haguem no sortit aquests dies, per exemple, estem a les barques de bou, el que farà és que llavors, pues, per més endavant, tindran més, els mateixos dies, saps? És a dir, no els hauran gastat ara.
Clar. Idò, Ivan Pérez, no sé si hi ha algun assumpte més que no haguem comentat que t'agradaria posar damunt la taula ara que tenim aquí els micròfons d'Ivetres, t'escoltam.
No, paciència, simplement paciència, i a veure si fa bon temps i torna a haver-hi peix de... Podem tornar a menjar peix, perquè jo pareix que ja també en tinc gola, després d'un mes, i el trobo a faltar, em vaig fart d'un poquet de menjar carn i patates bullides.
I tant, i tant, i tant. I de tant de bo, més que bé quan parlem ja tinguem bones notícies en aquest sentit. Ivan Pérez, patró major de la confraria de pescadors de Formentera, moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres aquí a IB3 Ràdio. Molts d'ànims i tant de bo això, la setmana que ve ja puguem donar la notícia de que per fi podeu tornar a sortir a fer feina. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada a passar publicitat i de seguida m'anam una altra vegada de la mà cap al camp i del camp a taula, però serà d'aquí uns minutets. Fem una aturada i tornem. Tots ahir 36 minuts. Avui els plans no surten com esperàvem, però així és la vida. S'ha d'anar improvisant, els plans canvien i una s'ha d'adaptar. Aquí estan per això. Són les 12:36 i ara sí crec que podem parlar amb Antoni Tur, amb el president de la cooperativa agrícola de Sant Antoni, perquè ens expliquin com han afectat aquestes pluges del mes de gener a la recollida d'alguns conreus. A veure si ara tenim sort. Toni Tur, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura. Crec que ara sí.
Ara sí, meravellós. Molt bon dia, idò, Toni. Et volia preguntar com us han afectat aquestes pluges. Ha estat bona aquesta aigua?
Bueno, aquesta aigua ha caigut bastant bé, ha caigut paulatinament, ens ha anat molt bé i ens ha obligat també a camp, pues, a anar improvisant, perquè cada dia pareix que tenim un raig i a la mínima que podem intentem fer totes les feines de cop perquè s'acumulen, però... Ens anem adaptant a les circumstàncies.
Clar, clar, clar. És així, no? El temps de vegades és imprevisible i us heu d'anar, i us heu d'anar adaptant. Ha afectat sobretot a la campanya de recollida de patata o hi ha hagut també altres conreus que s'han vist afectats?
Bueno, la recollida de patata, més que res, l'ha retrasat. La quantitat de patata a recollir no s'ha vist afectada perquè la patata amb aquesta temperatura segueix conservant bé baix del sol, però el que tenia que arribar pues, en desembre, gener, arribarà més tard. La patata, que és el cicle d'hivern, pues, arribarà un poquet més tard en general. I després, en el tema de cereal, pues, tot aquell agricultor que no ha pogut sembrar en la finestra meteorològica que vàrem tenir en novembre, que vam tenir pocs dies, pues, tot el que és ordi i blat ja és un poc tard per cicle vegetatiu d'escultiu. En canvi, cibada encara es podria sembrar.
Val, és a dir, alguns cereals ja no hi sou a temps enguany, però la cibada encara es podria arribar a sembrar.
Sí, la cibada té un cicle que encara es pot sembrar i es podria fer tant per farratge com per batre.
Val. Sí. I tornant a la patata, Toni, disculpa, sí. Afectarà en el tamany o a la qualitat de la patata? Em deies que la quantitat no, però pot afectar d'alguna manera les qualitats organolèctriques de la patata?
No, l'únic que pot passar és que tinguis la pell una miqueta més forta de lo normal. La patata té un cicle, en general, de 4 mesos, quan acaba el cicle, la patatera es mor i queden les patates enterrades, i el que fa aquesta patata és fer la pell una miqueta més forta quan passa el temps. Però no suposa cap contratemps i amb la temperatura que tenim es conserva bé.
I el fet de que la terra estigui remull us obliga a recollir-la d'una altra manera? Es pot seguir recollint de manera mecànica? S'ha de fer a mà? No us afecta d'alguna manera?
S'ha de fer a mà, bueno, està tot fang. S'ha arribat a fer a mà per servir en alguns clients amb exclusivitat. El que passa que segons quina quantitat, doncs els agricultors no poden fer-ho tot a mà. Hem d'esperar que puguem entrar en maquinària, perquè una cosa és fer un petit hort que tinguem de consum particular i l'altra és fer una hectàrea de patata a mà. Això ja serien paraules majores.
Clar,
i bueno, jo crec que ara, si no plou més, aquesta setmana donen bastant de vent. A partir de la setmana que ve, però és que arriba bon temps, doncs ens posarem en marxa i a recollir tot el que quedi.
A recollir tot el que quedi. Ara és el que desitjaríeu. Sempre fem com aquesta carta de desitjos, no?, a primers d'any. Ara, quin seria el desig per el que fa la climatologia que més us afavoriria? Va, anem a escriure aquesta carta de desitjos.
Bueno, simplement, a veure, nosaltres estem contents amb les aigües que ha fet perquè ens han garantit tenir una temporada d'estiu tranquil, per fi, després de 3 o 4 anys de sequera que han estat bastant complicats. Així que no ens podem estar queixant sempre, estem molt contents de l'aigua que ha plogut i com ha plogut, que s'ha fet a poc a poc. I ara, bueno, si tenim 10-15 dies que ens deixi treballar, poder fer les sembres primerenques, arrencar la patata que queda, pues després que torni a ploure. Si ens deixa una setmaneta o dues per treballar, ja tindrem a prou.
De treva, no? Però la cosa també seria que tornés a ploure, no?
Sí, clar, no hauria d'aturar de ploure ara, hauria de seguir plovent. Normalment en març, abril, tenim pluges a Eivissa, són mesos que hi ha probabilitat de pluja en general, la mitja de pluja sol ser considerable, i esperem que no s'aturi, que si estiu després es fa molt llarg.
Clar, 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 clar. Mira, ara que parlàvem de l'estiu, parlem d'algú que és més d'aquesta època, que no sé si vosaltres en feis a la cooperativa o directament sí. A casa vostra, Toni, que és època de calçots. No sé si aquestes pluges també els poden afectar. Tindrem calçots? Seran més petits, més grossos? Es pot afectar?
No, al revés. Seran més grossos. Jo tenc calçots i ja n'hem servit, els hem hagut d'arrencar de mig d'esfang, però aquest clima ha afavorit molt els cultius de calçot. Tot el que és humitat i fred fa que el calçot sigui d'un calibre una mica més gros i ara que ve el bon temps, pues, a fer torrades i calçotades i a fer gasto.
Home, i tant,
sí.
I tant, i tant.
Ara és el temps.
Per tant, no mos hem de preocupar, perquè no tinguem calçots o que surtin petits enguany. Tot el contrari.
El contrari. Serà una temporada molt bona pel cultiu de calçot en general.
Excel·lent, sí, de calçots. Sí. Perfecte. Idò, mira, meravellosa notícia. Et volem agrair moltíssim, Toni, sa paciència, que t'han fet esperar una miqueta, però havíem de parlar amb tu. I res, seguirem parlant, a veure com evoluciona sa temporada, a veure si això ens deixes temps una miqueta de treva, unes setmanes de treva de que no plogui, però que llavors, evidentment, torni a ploure.
Exacte.
que és el que toca en primavera, no?
Que vagi fent, que ens doni una setmaneta o dos i després pot continuar.
Vinga, perfecte. Idò, així ho desitjarem, és la nostra carta de desitjos. Toni Tur, president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. Un plaer, com sempre, i moltes gràcies. Ja no el tenim per aquí. Idò, ara sí, Munanam del camp a taula.
Del camp a taula.
I deia ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com sempre acabam aquests programes mensuals dedicats a l'actualitat del sector primari, repassant per una banda quins són els productes locals, ecològics i de temporada que tenim aquest mes, i per això ja tenim aquí amb nosaltres els estudiants Josen Aguiló, vicepresident d'AgroEivissa i president d'Ecofeixes. Molt bon dia.
Bon dia.
Com aquí estàs, Josen?
Amb paciència, com ha dit de la cofradia de pescadors, amb paciència.
Exacte.
Mirant estens i esperant que puguem entrar dins la terra o poder treballar ja.
Exacte, exacte. I de paciència, no sé si també n'haurà de tenir avui la xef especialista en producte local, Marga Orell, que avui la tenim donant classes, eh? O sigui que avui també molta paciència, Marga. Molt bon dia.
Bon dia.
I doncs mira, si et pareix, Marga, començarem primer repassant quins són els productes, això, locals de proximitat i de temporada que tenim, que ara ens explicaran Josen, però abans de que ens ho expliquis, Josen, com va anar aquesta trobada amb en Pedro Sánchez, que ens deies
el
mes passat?
Ui, sí.
Ai, ja, clar, ha passat
ja,
un
mes. Ja ha passat
mes.
Tant de temps que ja és una experiència. Al final vas enriquidor amb el sentit de que veus el que se mou a nivell peninsular, a nivell estatal, que diguem, perquè ens varen juntar 10 joves de diferents llocs d'Espanya representant les cooperatives. Jo representava Illes Balears, altres representaven Castilla i Lleó, València també varen venir, Andalusia... Era una bona tendralada de lots, joves agricultors, que ens varen juntar amb altres organitzacions allí a Madrid, amb Asaja, Unió d'Uniones, COAC, diferent, després també hi havia representació de dones rurals, que ens varen convocar per fer com una àgora i escoltar-nos quines són les nostres inquietuds, què és el que els volíem expressar. Sí que he de dir que va ser algo molt reglat, algo molt guionitzat i
no?
Molt protocolari i fins i tot una mica massa preparat. I clar, és que som més novatos amb aquests temes i que no estem acostumats a en aquest contacte amb aquestes autoritats, realment no varen poder fer realment poca cosa. Però sí que varen tenir una representació important de diferents organismes, bé, figures del món agrícola i jove, i varen poder expressar les nostres inquietuds, les nostres problemàtiques amb tema dels tractats internacionals, tema del dia a dia, impostos, accés a la terra, accés a l'aigua, moltes coses que realment són un problema que ara mateix els joves que se volen accedir en aquest món i en el sector primari pues, tenen. I ens varen escoltar, això sí.
Clar.
Després ja ens varen també transmetre la seva manera de treballar, quines són els objectius, que estarem d'acord o no, que això també ho varen poder expressar, i ens varen donar bueno, la informació de les diferents iniciatives que tindran ara per apropar el camp en aquests joves agricultors que vulguin accedir a una terra. Sí que a mi m'ha quedat les ganetes aquestes de que vaig aixecar la mà per poder parlar i una companyera cooperativista de Navarra m'ha dit si no, no s'han deixat hablar, Josen. I jo... A mi m'ai...
Bueno, a poc a poc,
sí.
Això s'aproxima segur que
s'aproxima,
totes aquestes estratègies ja s'aprenen.
Bueno, una experiència ja, més, no, no. Però s'agraeix que almenys donin peu, donin la paraula als joves i facin una mica de properia, no? De cercania.
I tant, i tant. Bé, això és el que intentem nosaltres en el nostre petit espai una vegada és més, apropar quina és la vostra gran feinada, no només a la gent, en el públic en general, perquè tu tothom conegui la feinada que es fa en el sector primari de les pitiuses, des dels camps, a la mà, agricultura, ramaderia, pesca, tot el que podem abarcar en una horeta de programa, però bé, està molt bé que també es facin aquestes iniciatives a nivell estatal.
S'agraeix
molt perquè orgullosos de
el sector primari s'ha de donar visibilitat, hem de saber què és el que se fa, i som nosaltres els molt despagesos pescadors que som els primers que ens han de posar a fer feina per donar aquesta visibilitat. Hem de ser els primers que han de posar-nos darrere un micro i venir a parlar a la ràdio o darrere una càmera o en el periòdic amb els articles que periòdicament van sortint.
I tant. Idò, vinga, dit això i expressarem de nou el nostre orgull, anem a repassar quins són els productes de temporada ecològics i de quilòmetre zero que tenim en aquest mes de febrer, que
ja
estem en ple
febrer.
Febrer.
Sí, sí, estem a portes de començar temporada, que dèiem, amb aquestes pluges i aquesta terra banyada. I què hi ha? Doncs molta fulla, rúcula, que ahir em vaig cuir una caixa que se va anar directament a la cooperativa per la tarda. Bleda, m'acosta treure-la, però encara la poden treure i n'hi ha. Colcale, que se la mengen les turcases, però n'hi ha. Pak choi, colirraves, api, lletugues de diferents varietats, bròquil, coliflor, la pinya de col que és una planta estrella que també mos agrada molt. Cols, tenint la col pallesa que amb aquests freds pues, ha costat molt que quagi, però l'altre dia ho miràvem a Maria de Can Rei, que fa la col pallesa de la cooperativa, i miràvem que sí, que hi ha una baixada, hi ha un dèficit de quallat, de tancament d'aquestes cols palleses, i fa molta pena perquè si no fa més fred serà un cultiu que costarà. Així que sempre demanen que recolzament a les varietats locals i que segueixi consumint aquesta col pallesa. Després hi ha les cols milans i les cols lombardes. Faves, que és un producte estrella d'ara de Sivent, de febrer, gener, febrer i març. També comencen les carxofes, que és un producte que li agrada molt en Amarga, que després ja li recordaré.
Oh,
i després els calçots, que els calçots és aquest...
S'estrella d'aquesta època,
sí,
no?
Sí, sí, que és, qualsevol excusa és bona per anar a comprar un calçot.
I tant.
Que els fan Toni Turin i Irina, que els fan molt, molt polits. Després seguim amb un poc de moniato, ja en queda menys, carabassa seguim en el magatzem. Les patates costen arrencar, anem amb enganxos i anem a poc, així que paciència si no se troba patata eivissenca, però se'n va traguent, però se treu de manera tradicional.
Clar.
A mà, i sí, sí, sí. Fins que no puguin entrar les màquines, això serà així. I després, bueno, anem amb les taronges, llimes, llimons, clementines i les aromàtiques de sempre, com el joabert, el cilantre, el coriandre, que és ara de temporada.
Exacte. I do, com tenim en Amarga Orell, que dèiem preparadíssima, ara has sentit, Amarga, el que deia en Josan, molt fan dels calçots, veritat?
Sí, a mi m'encanta. No, me'n recordaré en un...
De sa carxofa, és veritat, sí, sí, sí.
Tu, Marga, de sa carxofa, que sempre me la demanes. Jo, els calçots varen tenir un viatge de Catalunya, una calçotada amb els joves agricultors, varen disfrutar.
Home, és que per favor.
Jo, és el meu record, primer últim que tinc de calçotada i...
Perfecte.
I, uf, molt bons.
Molt bé. I do, Marga...
Ja que tenim sa carxofa, que ara comença, anar a aprofitar i anar a fer un plat ràpid. Mira... agafant la carxofa, la feim ben neta, vale? La trossetjam i l'anem a saltejar. I li ficam faves tendres, que ara n'hi ha. Llavors, les faves tendres, en la vaina, agafant les més tendres de totes, les que encara no tenen el gra que s'ha granat, les team en la vaina, les carxofes les són saltejades, les retiram, ficam les faves tendres, les confitam a foc lent, vale? Que se vagin confitant. Però la fava té una cosa, que si la team i la deixam molt de rata, se torna negra. Llavors, han de tear i saltejar, vale? No podem deixar-la que estigui a temperatura així ambient. És a dir, s'ha de tear i saltejar. Tenim la carxofa, tenim la fava tendra, i anem a ficar-li aire tendre i saba tendre. Aquell mateix calçot el podem tear molt petitet i també sofregim. I tenim aquest sofregit amb aquestes quatre verdures. Vale? Ho posam en el foc i li tiram quatre ous oberts allà dalt. I fem uns ous romputs en carxofa, faves tendres i aïssa. Va?
Vale?
I això, si volem, ara que hi ha matança, no? Que hi ha sobrassada tendra, agafem aquesta sobrassada tendra, li ficam una paella, li ficam una miqueta de vinagre de Mòdena i una cuarada de mel. Vale? I fem una salseta i aquesta salseta li ficam per dalt d'aquests ous romputs. I tenim un plat boníssim. I això ha estat un plat ràpid.
Sí, ràpid i boníssim, eh?
Però sí.
Sí,
i el més contundent que
sí.
Dius.
Sí, sí, amb aquestes verdures. És que no m'havia donat compte de que t'ho dic, ai, vinga, anem a fer un plat ràpid.
Perfecte.
I anem a fer una coca d'hivern, vale? I per aquesta coca anem a fer una massa que se fa servir molt aquí a Eivissa, que és en cervesa.
Ah.
Anem a donar una altra recepta. Seria 500 grans de farina de xeixa que n'hi ha, i si no, pues, mesclada, vale? 250 de fluixa i 250 de xeixa, 200 ml d'oli d'oliva, 300 ml de cervesa, una miqueta de sal, vale? En aquesta no li ficaríem llevadura perquè la cervesa ja t'ha llevat. Vale? Fem una massa i l'escampam una llauna, vale? L'estirem ben estiradeta i anem a preparar el farciment. Per aquest farciment haurem de fer un manat de ceba tendra o de calçots, un manat d'ais tendres, un manat de joabert, un manat d'espinacs, un manat de bledes, un manat de colcale, ara que n'hi ha, també, no, de pak choi. Sí. Pak choi també se li pot ficar, se li podia ficar en això, ah, també. Yeah. I mitja colflori amb floretes, vale? Uh-huh. I se colivissen, que si li voleu ficar aquesta coca, també l'adaptaria. Ses fulles més tendres, però, vale?
Vale.
Tot això té ampaditat. Ho té ampaditat, ho fem ben net, i ho condimentam amb sal, pebre, pimentón dolç, oli d'oliva, li podem aplicar un parell de panses i pinyons, i ho deixam amb aquest farciment d'oli, vale? que s'acogui. És a dir, que aquestes verdures s'empapin bé d'aquest condiment, d'acord? I ho reservam. Li donam una precocció a 180 graus a la nostra massa de coca, perquè aquestes verdures, penseu que són molt tendres i en un moment estan fetes. Si les ficam en el mateix post, en el mateix... a la mateixa volta que la massa se mos cremaria. Llavors anem a precuinar la massa de coca. I donem un cop de forn aquesta massa de coca. Quan està precuinada, que veiem que està blanqueta però que no està durada, la traiem del foc. Bé, del forn. Ficam aquesta verdura per dalt i agafam formatge de cabra de les escarretes, que ara estan tornant a fer formatge, i li ficam unes talladetes per dalt de la coca perquè tapi la verdura. I així no se mos cremarà. Vale? I ho tornem a ficar en el forn. I tenim aquesta coca. Hi ha gent que fa coca tapada, com si fos una empanada gallega, amb aquestes verdures, perquè sempre els espinacs són verdures que s'acouen tot d'una, vale? Però com que li fiques el formatge, fa de protecció i així no se mos crema.
Molt bé.
Vale? I tindríem aquesta coca de verdures de temporada en formalletes de les cabretes.
I doncs, queden 2 minutets, Marga, de temps, perquè estàvem aquí a punt de repassar l'agenda, tenim els companys d'informatius picant la porta, però tenim 2 minutets més per si ens vols dir alguna última coseta, que crec que tenies alguna cosa per allà preparat. Amb sobrassada, bueno, pot ser?
Un xupatxups de sobrassada amb formatge de cabra i mel.
Boníssim.
Sobrassada fresca. Sabeu aquesta sobrassada que sempre mos sobra a l'embut de fer la sobrassada que no saben que fem vella?
Jo me la menys tota, però sí, Marga, sí.
Però aquesta sobrassada que quan tu fas els budells no la pots omplir perquè queda en l'embut i no surt.
Sí.
Pues aquesta sobrassada la guardam. Agafam una sobrassada vella de l'any passat que tenim penjada per allà que no saben que fem vella. Agafam sobrassada vella, agafam sobrassada fresca i una nova que estigui d'una setmana o dos i la mesclam ben mesclada amb mel. Oh. Vale? Agafam formatge de cabra, el teama de daus, a daus petites, com un dau. Farem butlletes d'estamany que mos pugui cobrir aquesta formatge. Vale? Llavors tenim la sobrassada amb mel, ben farcida, fem pilotetes rellenes d'aquest formatge de cabra i ho rebossam primer per farina d'arròs, ou i pan real sense gluten. I ho ficam en el forn. Li ficam un pelill i ho tenim un xupatge de sobrassada. Boníssim.
Ara m'ha retornat a la infància, na Marga.
Sí.
Perquè sa pasta de sobrassada la duien les meves ties güeles quan havien fet matances i per mi era com algo... Oh. Boníssim. Mm. I me l'has fet recordar, perquè no se'n troba de pasta de sobrassada fresca.
No, jo sé que fa 2 setmanes vam fer matança i va sobrar aquesta, i sé el que fa és que la fiquen a la nevera, la fiquen a la pell, la torre i la fiquen damunt d'espà. I se la menja.
Clar.
I és una manera també de treure-li rendiment. Okay. I si no, doncs comprar una sobrassada tendra i una curada. No sé, jugant la textura de sobrassada, perquè així la sobrassada tendra t'uneix a sa curada.
Exacte.
Perquè sa curada s'ha d'espà i no se faria pilota.
I ho aprofitem tot.
L'important és jugar,
tot.
Exacte, l'important és jugar, la veritat, aprofitar, sí. Jugar i recordar també i viatjar a través dels temps, com ara mos Josan, gràcies, Marga Orell, t'escoltam més que bé, a veure si et podem tenir per aquí per l'estudi, un plaer com
crec
sempre.
Sí. Bueno, crec que si no estic segura, però...
Ja
sí que puc, sí que puc.
Molt bé.
Sí que puc.
Moltíssimes gràcies, Marga Orell.
A vosaltres.
Josan Aguiló, un plaer com sempre, fins al mes que ve.
Sí.
Fins al mes que ve.
Nosaltres ja enfilam el final del programa d'avui.
L'agenda.
Dos
12:57, sort que ser porto-riquenya està de moda i per això ara sentirem a Dona Mar una miqueta, però abans repassam l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, molt bon dia de
nou. Bon dia, Laura.
Començam a Vila per assistir a la xerrada sobre pes digital, educació tecnològica, organitzada per l'Ajuntament d'Eivissa dins de la seva Escola de Famílies Municipal.
La conferència abordarà l'ús de la tecnologia a partir d'una piràmide digital, similar a la dels aliments, per analitzar el seu impacte cognitiu i fisiològic. Aquesta proposta forma part del cicle per a l'adolescència i està adreçada a famílies amb fills i filles d'entre 8 i 14 anys. Començarà a les 5 de la tarda al Casal d'Igualtat de Vila i per assistir és necessària inscripció prèvia.
I més tard, també a Vila, podem assistir a la taula rodona sobre la figura de l'historiador Isidor Macavich, organitzada per l'Institut Isidor Macavich amb motiu del 50 aniversari del centre educatiu.
La taula rodona estarà moderada per Nafani Tur i comptarà amb la participació d'Isidor Madrid, Joan Maribotxa, Felip Siré i Joan Gomila, tots ells coneixedors de la figura i el llegat d'Isidor Macavich. La cita és a les 8 de la tarda a la Sala Grossa de l'Espai Cultural de Can Ventosa.
I de Vila, amb una nama a Cala de Bou, perquè la biblioteca organitza un taller d'experiments casolans amb la Clàudia Moreno.
Amb motiu del Dia de la Nena i la Dona en la Ciència, que es celebra demà, s'ha organitzat aquesta proposta adreçada a infants a partir de 6 anys. Començarà a les 5 i mitja de la tarda i per assistir també és necessari inscriure's prèviament.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa, aprofitant per felicitar el cantant, compositor i productor discogràfic porto-riqueny Don Omar, que va néixer tal dia com avui de l'any 1978, avui fa 48 anyets, és un dels exponents més significatius i influents de la història del reggaeton, va començar la seva carrera als anys 90 i des de llavors s'ha convertit en un dels artistes llatins amb més vendes de discos. Avui el felicitam i ens acomiadam amb un dels seus grans èxits, amb aquest Danza Kuduro de l'any ja 2000. Una cançó que va fer juntament amb el Lucenzo. Ho deixem aquí. Demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Fins demà.